Catalunya Informació.
Bon dia, aquestes són les notícies de la una. Marta Rovira defensa que la seva tornada a Catalunya després de 6 anys d'exili és un èxit de l'independentisme i que ara cal acabar la feina que van deixar a mitges. La plana major d'Esquerra, inclòs Oriol Junqueras, ha rebut la secretària general a Cantallops, a l'Alt Empordà. Rovira ha tornat amb 4 encausats més del desactivat cas Tsunami Democràtic. A les Illes Balears, el PP dona per trencat l'acord amb Vox. La presidenta Marga Proens ha anunciat que continuaran governant en minoria a través d'acords amb tots els partits. Per al mateix Carlos Mazón, al País Valencià, després de destituir els 3 consellers de Vox i remodelar el seu executiu, que només tindrà una vicepresidència. Un conseller de Vox a Extremadura desobeeix les instruccions de Santiago Abascal de trencar les coalicions de govern amb el PP i no deixarà el seu càrrec a la Junta. A Castella i Lleó, el conseller de Cultura i Esports tampoc vol plegar. Alberto Núñez Feijóo fixarà aquest migdia la línia del Partit Popular després de la ruptura de Vox. I en clau econòmica, la inflació es manté el mes de juny en el 3,6% de mitjana a Catalunya i han contribuït la moderació de l'encariment de l'alimentació i el descens del preu dels carburants. La rebaixa de l'IVA del 0% de l'oli d'oliva encara no es nota perquè la mesura va entrar just aquest mes, al juliol. Els últims 2 dies han arribat més de 300 migrants a les Balears, la majoria d'origen magrebí. Amb aquests són més de 1.400 les persones que han aconseguit arribar en patera a les costes de les Illes, el triple que el mateix període de l'any passat. De la crònica internacional, reforcen la seguretat al voltant del director executiu d'una empresa fabricant d'armes a Alemanya que subministra a Kiev en destapar-se un suposat pla de Moscou per eliminar-lo. Els serveis d'intel·ligència nord-americans han revelat que el complot inclouria altres directius europeus de la indústria militar, però el Kremlin ho nega. I la sequera fulmina un terç de les papallones de l'àrea de Barcelona. L'Observatori Metropolità assegura que hi ha espècies que pràcticament han desaparegut, però també subratlla que les pluges de la primavera han començat a revertir la tendència. I Los Destellos de Pilar Palomero i Tardes de Soledad d'Albert Serra són les dues produccions catalanes que participaran en la secció oficial del pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. El certamen presentarà també les sèries que han rodat Elena Trapé i Alauda Ruiz de Zua.
Catalunya Informació.
Esports.
El Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, mentre està pendent que es faci oficial la incorporació de Thiago Alcántara a l'estaf tècnic de l'equip de Hansi Flick. Primo Roglic no disputarà la 13a etapa del Tour de França. L'eslové va tenir ahir una caiguda que el va fer perdre 2 minuts i mig i les lesions provocades l'han portat a abandonar la ronda francesa. Avui l'etapa és de 165 quilòmetres entre Agen i Pau amb 2 ports de quarta categoria. Tadej Pogačar torna a sortir amb el mallot groc de líder.
I del temps, la calor afluixarà una mica, sobretot a l'interior. Ambient ben xafogós a la costa i al perlitoral. A partir d'aquest migdia esperem nou ruixat, sobretot al nord de les comarques de Barcelona i interiors de les de Girona, localment amb alguna tempesta intensa.
Catalunya Informació. Jordi Tenes.
La 1:04, bon dia. A les Illes Balears, el Partit Popular dona per trencat l'acord de governabilitat amb Vox. La presidenta Marga Proens ha anunciat que governarà en minoria i buscarà acords puntuals amb totes les formacions. El Partit Popular dona per fet que en Gabriel Lecent no continuarà com a president del Parlament Balear, però Vox no ho aclareix. Anem cap a Palma, Arnau Maimó.
Bon dia. Marga Proens ha assegurat que continuarà governant en minoria, però que a partir d'ara buscarà suports amb tots els partits, no només amb Vox. La presidenta del govern balear lamenta que l'extrema dreta hagi trencat l'acord de governabilitat i avisa que a partir d'avui només està obligada a complir el programa electoral del PP.
Una vegada que Vox, de manera unilateral, ha donat per remputs aquest acord, el govern de les Illes Balears continuarà fent feina amb l'única fulla de ruta del nostre programa de govern, amb la màxima voluntat de diàleg amb tota la resta de partits.
Proens, molt molesta amb Vox, li reclama al president del Parlament, el polèmic Gabriel Lecent, la seva dimissió.
D'on per fet, idò, que la decisió de vots de donar per remputs els seus acords implica també la seva renúncia a la presidència del Parlament de les Illes Balears. Crec que ningú entendria cap altra cosa.
El PP, doncs, té l'objectiu d'acabar la legislatura i ha assegurat que totes les mesures que s'han aprovat en aquest primer any de mandat, algunes polèmiques contra el català o la memòria democràtica, no decauen.
Gràcies, Arnau. Bon dia. I al País Valencià, els socialistes reclamen al president Mazón que tregui Vox de totes les institucions després de la destitució dels tres consellers d'aquest partit. La formació de l'extrema dreta diu que, tot i que han marxat del govern, continuaran donant suport a les propostes que els semblin bones pels valencians. Cap allà anem, València, Lluís Obiols...
Primeres reaccions de l'oposició a la ruptura del govern PP-Vox al País Valencià. Diana Morán, líder dels socialistes valencians, exigeix al PP que trenque amb Vox en totes les institucions.
Lo que le exigimos al señor Mazón es que rompa él de verdad con Vox. Que saque a Vox de todas las instituciones valencianas donde todavía está representado.
Recordem que ara el PP governarà en minoria, només té 40 escons, la majoria sí al País Valencià és de 50. Haurà de buscar suports externs i Vox no tanca la porta. José María Llano, síndic de Vox.
Ahora lo que está claro es que vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, votar a favor aquello que consideremos que es bueno para la ciudadanía valenciana.
Este matí, el president Carlos Mazón ha remodelat el govern després de l'eixida de tres membres de Vox, que ha passat de 10 a 9 conselleries i ha eliminat una vicepresidència.
I dos consellers de Vox han decidit no fer cas a Santiago Abascal i mantindran la seva cartera. La resta han estat ja cessats o han dimitit dels seus càrrecs a les 5 comunitats autònomes on els d'extrema dreta governaven amb el PP. El PSOE demana als populars que vagin més enllà i que trenquin també els acords de govern municipal. A Madrid hi tenim Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
Bon dia. Abascal va ser molt clar que el trencament amb el PP era total i que tots els membres de Vox dimitirien i passarien a l'oposició. Dos consellers, però, continuaran formant part dels seus governs autonòmics. Són el de Cultura i Esports de Castella i Lleó, Gonzalo Santonja, i el de Gestió Forestal i Món Rural a Extremadura, Ignacio Higuero.
Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender yo. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado.
Qui sí que ha complert amb les ordres del partit han estat els vicepresidents que han calcat els arguments de Santiago Abascal. Sentim Juan García Gallardo i Alejandro Nolasco.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el incumplimiento del deber, de la obligación que nos habíamos impuesto de combatir la inmigración ilegal.
Nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos conciencia, nosotros no estamos aquí por sillones.
Mentrestant, el PSOE celebren que el partit d'extrema dreta deixi de governar en algunes comunitats, però per Félix Bolaños no n'hi ha prou.
Es la ultraderecha de Vox la que abandona al Partido Popular. Y si el Partido Popular quiere romper amarras definitivamente con la ultraderecha, lo tiene bien fácil. Que rompa todos sus acuerdos en ayuntamientos. Que apruebe la ley para la reubicación más solidaria de niños y adolescentes menores que vienen sin acompañantes, sin padres en nuestro país.
El PSOE necessitarà dels vots del PP al Congrés dels Diputats si pretén tirar endavant aquesta llei perquè ara mateix no li surten els números.
Gràcies, Jordi. I a Catalunya, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, defensa que el seu retorn al país ha de servir per revitalitzar el moviment independentista.
Catalunya Informació.
La dita de Cantallops a l'Alt Empordà en terres ja catalanes després de més de 6 anys a l'exili. Rovira ha assegurat que toca refer ponts i reprendre el clam per la independència allà on va quedar el 2017. A Cantallops hi tenim l'Albert Prat.
Aquí la plana major de l'independentisme, però també desenes de familiars, amics i veïns de Cantallop els han rebut a tots 5. Aquí també els esperaven la resta d'encausats, fins ara pel tsunami democràtic que van decidir els altres quedar-se a Catalunya. Retrobaments emotius pels carrers d'aquest poblet de l'Alt Empordà amb l'abraçada més buscada dels últims dies, la d'Oriol Junqueras i Marta Rovira. Durant el seu discurs, la secretària general dels Republicans ha dit que aquest moment ha de ser un punt d'inflexió per revitalitzar l'independentisme i que ara toca refer ponts.
I hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per tornar a recomençar. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista, perquè només plegades ho farem possible.
Rovira, però també Rubén Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajor han tornat després de que la seva causa per terrorisme s'hagi arxivat a l'Audiència Nacional. La líder d'Esquerra ha volgut deixar clar que el moviment independentista és pacífic.
Em veieu cara a mi de terrorista? Gràcies. Mai aquest moviment democràtic, imparable i majoritari del nostre país farà servir la violència per defensar les seves idees. Som demòcrates defensant la llibertat al nostre país.
Per cert, Òmnium Cultural té previst un acte aquest migdia al centre de Barcelona per rebre els encausats del tsunami democràtic.
Estem pendents. Gràcies, Albert. D'anar-hi en directe al districte de l'Eixample de Barcelona, al carrer de la Diputació, a la seu d'Òmnium, per fer el seguiment d'aquesta recepció a Oleguer Serra i a la resta d'exiliats que han vingut de Suïssa. Dirigents d'Esquerra, de Junts i de la CUP han rebut justament els exiliats a Cantallops. S'ha vist una imatge d'unitat de l'independentisme a la qual s'hi han afegit també els comuns. Un dels retrobaments més esperats ha estat el de Marta Rovira amb Oriol Junqueras. L'expresident d'Esquerra i Rovira s'han fos en una llarga abraçada i han enterrat, almenys per unes hores, la guerra oberta que estan vivint dins del partit. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha assegurat que el retorn d'avui d'una part dels exiliats és una gran victòria.
Avui és un dia de molta alegria, no? És una gran victòria. És un dia molt esperat, és un dia en què restaurem una justícia que mai s'hauria d'haver perdut, en el qual combatem una injustícia que ha perdurat massa temps.
El president de la Generalitat en funcions i dirigent d'Esquerra, Pere Aragonès, ha celebrat el retorn de Rovira i la resta d'exiliats a qui rebrà la setmana que ve a Palau en una trobada institucional. Aragonès, que no s'ha desplaçat a Cantallops i ha mantingut un acte al Port de Barcelona, ha dit que avui és un dia d'alegria, però ha recordat que encara no s'ha aplicat l'amnistia a tots els encausats.
Es restaura la justícia per, doncs, tota una sèrie de persones concretes que apreciem molt, però també doncs es restaura parcialment a l'espera que pugui ser restaurada completament amb l'aplicació de la llei d'amnistia. Per tant, doncs, a Marta Rovira, a Oleguer Serra, a Rubén Wagensberg, a Jesús Rodríguez i a Josep Campmajor els vull donar la benvinguda a Catalunya.
Qui sí era a Cantallops era el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat el retorn dels exiliats que eren a Suïssa sense oblidar, però que encara no tots han pogut tornar a casa.
Persistir és guanyar, i a l'exili s'ha persistit, s'està persistint. Hem de dir que avui encara no hi som tots, per tant no és una alegria completa, perquè encara falten 3 persones exiliades. Però és un gran dia per totes les persones que tornen i, per tant, contentíssims per la Marta Rovira, per tots els que tornen avui, però la Marta especialment perquè la Marta hi porta més de 6 anys a fora de casa.
Ara mateix aquestes 3 persones podrien ser detingudes si creuen la frontera. Són Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, tots ells de Junts. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Puig ha assegurat que no vol fer plans a futur ni fixar-se un calendari de retorn per no emportar-se més desil·lusions perquè confiava ser amnistiat.
Em vaig il·lusionar massa en aquells moments, i per tant la sotragada de postre és més forta, no? Per tant ara no vull fer plans ni a 15 dies, ni a un mes, ni a 4.
A través de les xarxes socials, Carles Puigdemont ha celebrat el retorn de Rovira i la resta d'exiliats, però ha afegit que l'independentisme encara no pot fer política en igualtat de condicions mentre duri la repressió. Toni Comín també ha escrit un tuit expressant la seva felicitat per la tornada d'una part dels exiliats i ha assegurat textualment que no pot haver-hi un dia més alegre i més bonic que el del retorn. 2:15. Més de 300 migrants han arribat a les illes des de dimecres fins a aquesta nit passada. L'últim grup està format per una 40 de persones, majoritàriament magrebins, que anaven en 3 pateres. La Guàrdia Civil els ha interceptat a les aigües de Formentera i de Cabrera. La cadena pública, IB3, parla de rècord d'arribades només dijous. Almenys 11 embarcacions amb 200 persones a bord, entre les quals hi podria haver menors d'edat. Amb aquesta última onada ja són més de 1.400 les persones que han arribat a les costes balears aquest any fins ara. Això suposa un flux 3 vegades més gran que en el mateix període de l'any passat. I en clau econòmica, la inflació es manté a Catalunya en el 3,6% al mes de juny i ha baixat 2 dècimes al conjunt de l'Estat. La contenció s'explica perquè la pujada de preus dels aliments s'ha moderat i els carburants s'han abaratit. En canvi, s'han encarit la llum o els paquets i els serveis turístics. I anem cap a l'Eixample, al centre de Barcelona, a la seu d'Òmnium, al carrer Diputació, perquè és el moment de la recepció a l'Oleguer Serra i a la resta de companys. Saludem a aquesta hora a Barcelona Eva Compte. Eva, bon dia.
I votació amb Pau Clarís davant de la seu nacional d'Òmnium Cultural. Aquí al carrer unes 300 persones estan ara mateix, sentiu els aplaudiments, estan donant la benvinguda a alguns d'aquests exiliats que han tornat avui de Suïssa, els que estaven encausats per la causa del tsunami democràtica, ara ja arxivada, i hi haurà, ja també veiem el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, que els està rebent dalt d'un petit escenari que hi ha aquí al carrer Diputació. Veiem el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, que s'abraça amb Xavier Antich, també Oleguer Serra, que és el vicepresident d'aquesta entitat, Josep Campmajor, que és activista, empresari, escriptor, també era a Suïssa aquests últims mesos, i el periodista de la directa, Jesús Rodríguez, que també ha tornat juntament amb ells, ha tornat aquest matí la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ara mateix no és aquí la secretària. Veiem la resta, com dèiem, dels exiliats que han tornat aquest matí a Catalunya després de diversos períodes cada un. Aquest fort aplaudiment en aquesta confluència del carrer Diputació amb Pau Clarís. Hi ha representants de diverses formacions polítiques a banda de les entitats sobiranistes, com evidentment Òmnium Cultural, també algun representant de l'ANC i diversos membres de partits polítics, com per exemple hem vist la plana major de Junts per Catalunya, el secretari general de la formació Jordi Turull o la presidenta Laura Borràs, també de la CUP hem vist Eulàlia Reguant, Dolors Sabater, també l'exdiputat de la CUP David Fernández, i entenem que els membres d'Esquerra arribaran ara, que venien acompanyant, entenem, en Rubén Wagensberg, el diputat d'aquesta formació de la formació republicana. I ara, en primer lloc, el que es farà és un breu parlament de Xavier Antich, del president d'Òmnium Cultural, per donar la benvinguda als exiliats que avui, 12 de juliol del 2024, tornen a casa.
I que no tots parlaran, de fet.
No. De fet, no. De fet, preveiem que parlarà...
Wagensberg, pel que tenim a la programació, sí.
Exacte, és en principi preveiem que serà només...
Rubén Wagensberg, Josep Campmajor, Jesús Rodríguez. Exacte.
Exacte. Ara estan... Ara sí, s'apropen a aquest escenari, veiem... Veiem com el vicepresident d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, ja és aquí davant el faristol. També Josep Campmajor, l'activista, us explicàvem que també havia tornat aquestes últimes 48 hores des de Ginebra, i Jesús Rodríguez, el periodista de la directa, també ja és del faristol. Aquí, com us dèiem, unes 200-300 persones.
Del mig de l'Eixample.
Aquí al mig de l'Eixample. Uh-huh. Marta Rovira no hi és, com us explicàvem. Després la secretària general d'Esquerra sí que compareixerà aquesta tarda. Ho farà la seu nacional de la seva formació. I en aquest acte, doncs, hi ha el diputat d'Esquerra, sí, Rubén Wagensberg.
I ara punt per parlar Xavier Antich.
Està bevent aigua, deixa l'ampolla, i serà ell qui començarà. Després hi haurà aquests breus parlaments i també acabarà concloent ell aquest acte, també el president d'Òmnium Cultural. A veure, sembla que ja és tot a punt, han apagat la música, encara estan pendents els gràfics de les primeres fotografies, les primeres imatges, i ara sí, comença el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich. Li diuen que d'acord, que un segon, que falten un parell de mitjans, ja sabeu, aquestes...
Sí, aquestes coses són
aquestes coses del directe, sí.
Sí.
Ara ja li han obert el micro, ja se sent.
Ja se sent amb ell.
Ara.
Doncs ara sí.
A la prova.
Que no ens prenguin...
Ara sí.
Que no ens prenguin l'alegria. L'alegria pel retorn de l'exili. Oleguer, Jesús, Rubén, Josep, la Marta, que està a Vic. Que no ens prenguin... Que no ens prenguin l'alegria pel retorn de l'exili i per l'arxivament de la causa. Què els afecta amb ells? I a la Marta, i a l'Oriol, i al Javi, i al Josep Lluís Alai, i al Jaume Cabaní, i al president Puigdemont. I a les cares no conegudes dels centenars de persones que s'hi van comprometre a la tardor del 2019 i que des de llavors, quan aquesta podridura d'estat els ha acusat de criminals, estaven patint per veure què feien amb ells. Avui ells queden amb la causa arxivada, però centenars, de persones se n'aniran a dormir tranquils. Deixeu-me, són només dues paraules, Una, molt important, posar en valor una cosa molt important, que l'hem de dir, posar en valor la determinació, posar en valor el compromís d'aquesta gent que està avui a sobre la tarima i dels altres que no hi són, a l'hora d'encarar-se amb la podridura de l'Audiència Nacional, plantant-li cara, no acotant el cap, no claudicant en res, i avui, ho podem dir, guanyant-los. Que ningú ens tregui l'alegria, la més revolucionària de les virtuts polítiques. Avui és una victòria incontestable i és una victòria, sobretot, i per això té mèrit, col·lectiva. No és una victòria completa. Continua havent-hi gent perseguida, acusada de terrorisme per exercir drets fonamentals com la tropa de companys del Judas. No és completa, perquè avui s'acaba un exili, però encara en queda un altre. President Puigdemont, Toni Comín i l'estimadíssim Lluís Puig, que ens ha acompanyat a la porta d'entrada dels Països Catalans. No és completa i tampoc no és definitiva. No som imbècils, no s'ha acabat res avui. La lluita continua. No és completa, no és definitiva, però és victòria. Que coi! I la victòria celebrem-la, que estàvem a punt de perdre el costum de celebrar les victòries. O encara pitjor, de convertir-nos en especialistes de fins i tot les victòries, convertir-les en derrotes. Això, d'avui, és una victòria. I és una victòria d'una batalla llarga, d'una batalla molt important. El que estava en joc en aquesta batalla que han lliurat era ni més ni menys que l'eina més poderosa que tenim, que tenim, que és el dret d'ocupar els carrers i protestar, i exercir el dret de protesta. Què collons terrorisme? No és terrorisme ni és cap delicte, és un dret fonamental. Avui aquesta batalla també s'ha guanyat. Acabo. Permeteu-me. Estem a la porta d'Òmnium i rebem el vicepresident primer, Oleguer Serra. Però sobretot... Però no només és el vicepresident primer d'Òmnium, perdoneu-me, és que és l'emblema del que per a nosaltres és l'ADN Òmnium. Quan va començar aquesta causa i va sortir el nom d'Olguer Serra, un rotatiu de Barcelona va publicar en coberta la foto i el nom de tothom. Amb el nom d'Olguer Serra hi havia una foto que no era seva. Ningú no sabia qui era l'Olguer Serra i porta 25 anys treballant pel país des d'aquesta casa. Benvingut, Oleguer, a casa teva. Benvingut, ho sabeu, Rubén, Josep, Xavier, Oriol, Marta, Ginsu, és casa vostra. I com que això anava donades, acabarem amb el que deia l'Anna Pérez Pagès, pobreta, que l'estimem i la trobem a faltar. Vindran més onades. I hi haurà dies grisos, encara. Però seri, cada dia, i mirant davant, ja és tota una victòria.
Amics, estic molt, 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 molt content de poder tornar així de l'exili, acompanyat dels meus amics, ara encara més, d'exili, els companys de causa. tornar acompanyat així per mi és una mostra, és una mostra de la força d'aquest moviment, de tot el que estem fent. És una passada. Gràcies, gràcies a tots per ser aquí. Tinc molt clar que a nosaltres ens han perseguit perquè som independentistes. M'han perseguit per debilitar aquesta casa, per debilitar Òmnium Cultural, però tinguem tots clar que continuaré fent la meva feina, treballaré incansablement per defensar la llengua, per defensar la cultura, per defensar un país més lliure. Ho farem amb tots aquests, amb tots vosaltres. Quan vaig anunciar que estàvem a l'exili, vaig dir que li he tingut molt clar que la democràcia necessita que la gent protestem. I avui ho torno a dir. Per mi encara és més evident que mai que continuem protestant. Era necessari el 2012, va ser necessari el 2017, el 2019, i ara és molt necessari que continuem protestant. I si no és perquè haguéssim defensat aquest dret de protesta, perquè hem exercit, perquè ens hem mobilitzat, no hauria passat tot el que ha passat, ni hauria caigut aquesta causa. Si no fos pel nostre convenciment, si no fos per aquesta tasca coordinada, constant, i tot el que hem fet, no podríem ser aquí a casa, els exiliats, i ho hem de continuar fent perquè tornin tots els exiliats que encara continuen fora del país. I per tant, nosaltres continuarem exercint el nostre dret de protesta, reivindicant els nostres drets. Tots els poders de l'Estat tenen un objectiu d'habilitar-nos. Ens volen perseguir per acabar el moviment independentista. I això no ho permetrem. Gràcies per lluitar, gràcies per mobilitzar-nos, per mobilitzar-vos, gràcies per no defallir, gràcies per ser a Òmnium. Moltes gràcies, visca Catalunya i visca la Terra.
El vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra, en el seu Parlament, després de sentir el president Xavier Antich en aquesta rebuda dels exiliats de Suïssa a Catalunya per part d'Òmnium Cultural.
Però sabeu com ens ha cuidat l'Oleguer? Vivíem a una horeta i
ara
poc.
Wagensberg.
Ens ha cuidat moltíssim. El millor que ens enduem de tot aquest temps ha estat la xarxa que hem creat. Jo penso que germans de per vida a la casa Òmnium, que sempre heu estat pendents. És una alegria espectacular poder tornar a estar aquí als nostres carrers. És agradós. El primer que hem fet a l'arribar als Països Catalans és trobar el Lluís Puig. Lluís Puig s'ha hagut de quedar a la porta administrativa del Principat de Catalunya. Per tant, les primeres paraules, els primers pensaments en entrar han estat amb Lluís Puig, perquè hi érem nosaltres. També amb el president Puigdemont ens vam trucar en seguida, que se'ns va arxivar la causa en el seu cas i en el meu en el Tribunal Suprem. Queda Toni Comín, queden moltíssimes causes per arxivar, queden manifestants, veiem com han portat la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional, per tant, la nostra victòria és molt concreta, l'hem de celebrar, com deia el president, però no ens podem oblidar de tota la feina que ens queda. Aquesta és una primera reflexió. I la segona reflexió és que hem pogut descobrir el que és marxar de casa teva de manera forçada. La major part de nosaltres crec que vam marxar de matinada, sense poder agafar res. Hem arribat a un país que ens han acollit, que ens han obert les portes, el teixit d'aquell país ens ha fet ciutadans d'aquell país, ens han protegit també administrativament i ens n'hem adonat encara més, evidentment, de la importància que significa incloure a la gent que arriba en el nostre país. Hem entrat per l'Albera, que és un lloc on moltíssims catalans van haver de sortir d'aquest país, moltíssims catalans. Catalunya ha enviat exiliats, però Catalunya també ha estat terra d'acollida. Per tant, el missatge, l'aprenentatge claríssim que ens enduem d'aquest exili és que Catalunya ha de ser la terra d'acollida que ha estat sempre. Per tant, seguirem, ens veiem als carrers, ens veiem aquí dos dies per seguir tremant. I visca la terra!
Ruben Wagensberg, en aquest acte d'Òmnium, els exiliats que han tornat de Suïssa i que han trepitjat Catalunya. També estem pendents d'escoltar Josep Campmajor i Jesús Rodríguez.
Bon dia a tothom. Ja ho ha dit el Rubén, però ho reiterem. Una mirada posada amb tota la gent que ens ha ajudat. Que ens ha ajudat aquí, que s'ha organitzat. El meu grup de suport, que estan allà al fons del barri de Sants, que me'ls estimo moltíssim. i que avui a la tarda esteu tots convidats a la celebració que farem a les 6 de la tarda a Sants. La gent que ens ha ajudat de totes les organitzacions, Òmnium al capdavant, amb tot el suport, tot el que hem necessitat. Tota la gent de Suïssa, ja ho ha dit el Rubén, però vull repetir que de cop i volta, no, havíem construït ja la nostra vida allà amb un horitzó totalment incert, ja no sabíem quan podríem tornar. De fet, la setmana passada estàvem especulant en que probablement un any més segur que hi seríem, per si presentaven la prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i de cop i volta, doncs, hem tornat. És evident, i ho sabem tots els que hem estat a Suïssa, que haurem de tornar, hem de fer la mudança encara, tenim totes les coses allà. Ho aprofitarem per acomiadar-nos de tots ells, per donar-los l'agraïment i per continuar amb la xarxa que hem creat, una xarxa important, rellevant, de solidaritat i de gent que està treballant a organismes internacionals, relators de Nacions Unides, organitzacions de drets humans. S'han bolcat amb nosaltres. No som prou conscients de com es veu el que està passant a Catalunya des de fora, des d'alguns països europeus i des d'algunes organitzacions que tenen claríssim que vivim sota una mena de dictadura judicial disfressada de democràcia, i crec que això es veu molt millor des de fora que des de dins del país. I per últim, dir-vos que si en algun moment algun d'aquests cervells de les brigades d'informació, de les unitats policials que s'han dedicat a investigar-nos i a col·locar-nos en aquesta causa acusats de terrorisme, pensaven que qualsevol de nosaltres deixaria de fer el que s'ha dedicat a fer sempre els últims anys, doncs que vagin abandonant aquesta idea. A partir d'ara, més i millor. Seguirem investigant, seguirem denunciant les clavegueres de l'Estat, les infiltracions policials, tota la guerra bruta i tota la merda que s'amaga en aquestes clavegueres de l'Estat. Seguim i seguirem. Gràcies.
Jesús Rodríguez, en directe en aquesta rebuda i homenatge a la seu d'Òmnium a Barcelona, als encausats del desactivat cas Tsunami Democràtic que avui han tornat de l'exili a Suïssa. 2:45 i 2 minuts, sou a Catalunya Informació. Passem per Madrid a aquesta hora perquè està parlant des de la seu de Gènova Alberto Núñez Feijó, explicant en aquest cas la línia que seguirà el Partit Popular després de la ruptura amb Vox.
Los españoles se merecen que alguien levante la bandera de la responsabilidad y del sentido común. Lo hará el Partido Popular. No tengan ninguna duda. Muchísimas gracias por su interés. Muchas gracias a todos.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa d'Alberto Núñez Feijóo. I ara obre el torn de preguntes als mitjans que són presents a la seu de Gènova.
Voy a preguntar por unas declaraciones del señor Abascal esta misma mañana, amenazando también ahora los pactos con Vox a nivel municipal, en los ayuntamientos, si el Partido Popular colabora activamente con el reparto de menores migrantes. Usted decía un momento, pedía hace un momento a Vox, que no entorpezca la gobernabilidad en las comunidades autónomas. Yo quería saber si usted es partidario de que esos pactos se mantengan intactos en los ayuntamientos. Y también le quería preguntar por la reforma de la ley de extranjería, porque el Partido Popular hasta el momento no ha desvelado cuál será la posición cuando esta reforma se vote en el Congreso en unas semanas, como quiere el Gobierno. Quería saber si el Partido Popular apoyaría esa reforma para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes a las comunidades autónomas. Y anoche decía precisamente el presidente del Gobierno que sería la prueba del algodón de que el Partido Popular rompe con las políticas rompe con Vox, en las políticas con Vox. Quería conocer una valoración de esas palabras también. Gracias.
Muy bien. Mira usted, yo creo que la pregunta de si va a quedar afectado o no los gobiernos municipales solo la puede responder Vox. Comprenderá que yo no puedo responder a cuestiones que no me he planteado. Por tanto, ellos tendrán que explicar hasta dónde llega el alcance de su decisión, en nuestra opinión, disparatada. ¿El PP va a seguir haciendo oposición al Partido Socialista? La respuesta es que sí. ¿Vamos a seguir cumpliendo los acuerdos municipales que tenemos suscritos con Vox? La respuesta es que sí. ¿Vamos, pues, a garantizar la estabilidad política en los ayuntamientos, cumpliendo nuestro programa electoral y el programa de gobierno pactado con Vox? La respuesta vuelve a ser que sí. Por tanto, nosotros vamos a seguir apostando por la responsabilidad y por el mantenimiento de la estabilidad en aquellos ayuntamientos que tenemos pactos con cualquier fuerza política. Con cualquier fuerza política, insisto. Ya sea Coalición Canaria, ya sea Vox, o ya sean otras fuerzas políticas en otros ayuntamientos más locales o más de partidos o de listas independientes. Mire, sobre la ley de extranjería, lo que llaman ley de extranjería, yo creo que hemos sido muy claros desde el principio. No hay política migratoria en España. El ministro de Interior está en paradero desconocido. El ministro de Exteriores es incapaz de acordar acuerdos de cooperación con nadie. Y dejan a una ministra que aparece de vez en cuando, que se llama de Infancia y Juventud, y le mandan este asunto a un ministro por el hecho de que proviene de la Comunidad Autónoma Canaria. Comprenderá que esto no deja de ser una broma de mal gusto. Si teníamos a países que eran la entrada de la inmigración irregular en la Unión Europea, que han buscado acuerdos, que han trabajado en la Unión Europea, que han trabajado en los países de origen y han disminuido de una forma drástica la entrada de inmigrantes en esos países, ¿cómo es posible que nosotros tengamos en este momento la frontera más permeable de la Unión Europea, que no hayamos activado la emergencia migratoria, que no nos hayamos sentado con las autoridades de la Comisión Europea, que no hayamos planteado los problemas concretos que tenemos, que no hayamos pactado con los países en origen la evitación de la remisión de este tipo de niños menores o mayores, muchos de ellos que se mueren en los mares y en los océanos? Pero este, tenemos una ausencia absoluta de política migratoria en nuestro país. Y tenemos muy claro, y lo hemos planteado, necesitamos una declaración de emergencia migratoria ya, una financiación a las comunidades autónomas de los menores que acogen desde el primer año hasta que cumplan la mayoría de edad, una implicación de la gestión directa por parte del Gobierno de España una vez que las capacidades instaladas en las comunidades autónomas estén desbordadas. Necesitamos un control de fronteras, una negociación con Europa y inversiones en los países de origen. Es decir, necesitamos una política migratoria. Esto creo que es lo mínimo que se puede pedir a un país, tener una política migratoria. Nuestro país no la tiene. Los ministros responsables han dimitido de sus responsabilidades y el presidente del Gobierno no tiene más política que enfrentar a las comunidades autónomas. Por consiguiente, esta es nuestra posición en la migración, muy conocida, porque está dentro del Pacto de Migración de la Unión Europea, que aparece en nuestro programa electoral en el último, en el programa de las elecciones europeas, y en consecuencia comprenderán ustedes que a estas alturas lo que necesitamos es saber cuál es la política migratoria del Gobierno de España. De momento no la tiene.
Sentim Alberto Núñez Feijó en directe des de la seu de Gènova del Partit Popular, fixant la línia dels populars després de la ruptura amb Vox, i precisament avui també sentíem el president de les Canàries, Fernando Clavijo, qualificant de mesquí i miserable que Vox estigui fent servir el drama humanitari dels menors migrants no acompanyats per fer mala política. Assegura que Espanya i Europa han de col·laborar per donar una resposta conjunta per ajudar aquests menors. Ho ha dit també ara fa una estona en un acte a Madrid.
Hay quienes, y en este caso Vox, ha querido pues hacer política, mala política, política mezquina, con un drama humanitario y desde luego nosotros de Canarias lo vemos con perplejidad. Pero más allá de eso, yo creo que estamos en el camino de poder dar esa respuesta conjunta como país.
Clavijo ha valorat positivament que dimecres les comunitats acordessin reubicar a la península els 400 menors que necessiten acollida urgent. Recordem que Catalunya es va abstenir perquè assegura que a la pràctica rep molts més menors dels que deia el Ministeri. En aquest sentit, el president canari ha demanat solidaritat a totes les comunitats i també recordar que cal reformar la llei d'estrangeria de manera ràpida per donar resposta a aquesta crisi migratòria.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
I tornem cap a la seu d'Òmnium per seguir la resta de parlaments i també el comiat final i tancament d'aquest acte d'Òmnium als exiliats que han tornat de Suïssa, que farà el president Xavier Antich.
Òmnium cultural. O sigui, hem de ser capaços de valorar el que significa tenir una entitat com Òmnium Cultural en aquest país i la força que ens dona per continuar foradant aquest monstre o aquest aparent monstre inexpugnable. Per tant, doncs aquestes dues consideracions tècniques. Lo de la victòria no és retòric i Òmnium és molt important. Gràcies.
Sentíem Oriol Soler i ara parlarà Xavi Vendrell.
Bon dia a tothom. Miraré de ser breu, m'han dit que no puc allargar-me més de dues hores, per tant miraré de ser sintètic amb el que us vull dir. Vull fer una primera reflexió. Aquí damunt de la tarima hi ha persones que les últimes eleccions o els períodes electorals, les conteses electorals han votat la CUP. Hi ha gent que ha votat Junts. Hi ha gent que ha votat Esquerra. I és així perquè considerem, cadascú de nosaltres, que hi ha una estratègia més adequada que una altra. Però cap de nosaltres pretenem tenir la raó absoluta. Sabem que les estratègies són complementàries. Sabem que el camí cap al cim és molt complex. I sobretot sabem que aquí no hi ha cap traïdor, que aquí no hi ha cap botifler, que s'ha acabat els insults entre companys que tenim el mateix objectiu. I que em prenguin nota els líders, i ho dic des de la humilitat d'un soci de base de l'ANC, d'un soci de base d'Òmnium Cultural i d'un militant de base d'Esquerra Republicana. Amb tota la humilitat, però amb tota la fermesa, a les nostres organitzacions no hi ha botiflers, no hi ha traïdors. Tenim un objectiu i si no perdem de vista això, podrem avançar com hem fet aquest equip. Perquè en aquest equip també hi ha hagut diferències estratègiques. Hi ha hagut qui li ha semblat que era millor anar a l'exili. I això ha enfortit i ha permès fer un discurs contundent per part dels companys que eren a l'exili. Hi ha hagut una companya valenta que ella sola va anar davant de l'audiència als jutjats quan va ser citada i que gràcies al recurs que va presentar la seva advocada avui podem ser aquí. I no ens hem contradit per res. I ni una sola paraula de la Marta posant en qüestió l'estratègia dels altres, ni dels altres posant en qüestió l'estratègia de la Marta. Perquè som una pinya. Perquè tsunami és això. Tsunami democràtic vol dir que tots anem a una, que tots anem a una direcció. Perquè entre tots hem de tombar aquest mur.
Xavier Vendrell, que refereix a Marta Molina.
Molts sabeu que jo no he estat a l'exili polític o jurídic, però he estat a l'exili econòmic perquè a mi em van desmuntar la vida i des de fa uns anys estic treballant a Colòmbia. Fa 5 dies estava en una illa al nord de Colòmbia, una illa de 20 quilòmetres quadrats, una quarta part de Formentera, amb 12.000 habitants, i estava parlant amb la Mirla. La Mirla és una lideresa d'una comunitat molt pobra, on no hi ha ni una sola casa amb aigua potable, ni una sola casa amb clavegueram. Ella és negra, té una filla transexual i ha hagut d'enfrontar-se a tot. I pensava, hi ha lluites molt més dures que la nostra. Aquí, tots els que estem aquí, avui dinarem, i avui soparem i demà esmorzarem. Hi ha molts llocs del món on la gent quan es lleva no sap ni què esmorzarà, ni què dinarà, ni què soparà. En la lluita en la que estic implicat, en la lluita en la que estic implicat a Colòmbia, no hi ha setmana que no ens matin companyes i companys. Per tant, no vull minimitzar el que estem fent aquí. Només vull relativitzar-ho. I per tant, si volem guanyar, si de debò ens creiem que volem guanyar, hem d'estar disposats a assumir sacrificis. I això tampoc no vull dir que no haguem d'agrair a les companyes i companys que fan aquests sacrificis. Però cal que tothom, tots els que creiem en aquest projecte, no ens conformem a quedar-nos asseguts al sofà fent tuits criticant el company de lluita o a la companya de lluita. El que hem de fer és organitzar-nos tots, cadascú on vulgui, cadascú d'acord amb l'estratègia que consideri. I sí, donar suport també als partits, perquè no ens n'oblidem. La lluita d'Òmnium, com s'ha destacat, ha estat clau. però sense els vots dels partits independentistes a Madrid no hi hauria l'amnistia, no haguéssim tingut l'amnistia. Per tant, no s'hi val cada casa dient que ho fan malament. Tria quina és la teva opció, aporta en una opció, treballa en una opció i tingues clar que des de tots els fronts cal lluitar. És imprescindible que treballem des de tots els fronts. Reitero, renegant de la idea de que a les nostres files hi ha covards, hi ha traïdors, hi ha botiflers. Hem de treballar respectant-nos els uns als altres i crec que la lectura que podem fer avui de les companyes i companys que hem estat acusats per terrorisme pel fet d'haver participat en les mobilitzacions de Tsunami Democràtic, l'èxit, la lectura que crec que se n'ha de fer és cadascú des de la seva estratègia, amb respecte als uns i als altres, i quan som capaços de coordinar aquesta estratègia, som imparables. I per això estic convençut de que aquesta lluita que avui continua amb més força que mai ens portarà a la victòria. Visca la terra!
Lliure!
Visca la terra!
Lliure!
Visca la terra!
Lliure!
Xavier Vendrell, acabant aquests parlaments en l'homenatge als exiliats que han tornat a Catalunya de Suïssa, que els fa Òmnium Cultural a la seu que hi ha al carrer Diputació en Pau.
Donem per tancat la celebració i la benvinguda amb una paraula. Seguim.
Ara és el president Xavier Antic que ha tancat aquest homenatge i aquesta benvinguda i nosaltres que ho deixem aquí. Passa un minut de 3:15. Fem un cop d'ull al temps. La crònica meteorològica que ens acosta tot seguit en Jofre Genové.
Les temperatures més altes a migdia arribaven ja als 30 graus a diverses comarques, sobretot del Baix Ebre, alguns punts de l'Empordà, també cap al Penedès, fins i tot a Tarragona, ciutat, també la temperatura tocant aquests 30. Tot i així, avui serà difícil que el termòmetre vagi molt més enllà dels 35, allà on s'enfili més, és a dir, al Pla de Lleida, Franja de Ponent i Terres de l'Ebre. Per tant, calor intensa, amb xafogor notable a la façana litoral, però valors de temperatura potser un palet més baixos, 2-3 graus menys. A més, han sorgit aquestes nuvolades, núvols baixos, en punts de la costa central, sud de les comarques de Girona, i a la tarda esperem que les nuvolades que estan començant a créixer acabin donant ruixats al nord de les comarques de Barcelona i interior de les de Girona, Pirineu Oriental. Localment amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit en aquests indrets. Cel tapat al vessant nord del Pirineu amb més fresca o amb un ambient més suau. A partir de demà, la tramuntana que bufa a l'Empordà anirà baixant d'intensitat. Serà un dissabte de núvols en molts sectors de la costa, sobretot a primera hora, sense descartar alguna gotellada entre el Camp de Tarragona i Costa Central, però al llarg del dia anirà millorant i sobretot a la tarda amb més clarianes. I el temps s'estabilitza de nou a partir de diumenge amb sol i un altre ascens de les temperatures.
On farà 6 actes en qui... Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3:02:03. A Badalona, nou desallotjament just l'endemà que l'Ajuntament presentés els projectes de rehabilitació dels dos blocs desallotjats del carrer Canegó, on hi van morir 3 persones. L'Ajuntament ha ordenat el desallotjament d'un altre edifici de 4 pisos per risc d'esfondrament d'habitants gelà.
Nou desallotjament a Badalona, ara del número 97 de l'Avinguda Coll i Pujol, per l'aparició d'una esquerda de 12 metres que amenaça l'estabilitat d'aquest bloc. Ahir al vespre, els nou residents d'aquests pisos els van haver d'abandonar. Els afectats van poder recollir algunes de les seves pertinences i s'han establert en cases d'amics o familiars. De moment, l'edifici està precintat a l'espera de la valoració dels tècnics. Aquest bloc està a 5 carrers i a uns 600 metres del carrer Canigó. Recordem que al febrer van morir 3 persones pel col·lapse parcial del número 9 d'aquest carrer Canigó. Ahir, justament, els veïns del 7 i del 9 de Canigó van conèixer els projectes de rehabilitació estimats en 730.000 euros que hauran de pagar de les seves butxaques.
I també del territori, Manlleu Origen ha rebut 4,7 milions d'euros de fons europeus per part del Ministeri d'Indústria per desenvolupar projectes de sostenibilitat en el futur agroparc que es farà entre els municipis de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons. 4,7 milions d'euros. Avui el ministre Jordi Hereu ha visitat la finca on en els pròxims mesos Ametller vol començar les obres i ha situat el projecte entre els punters del sud d'Europa. Ens ho explica la corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Ribà.
El ministre Jordi Hereu ha visitat aquest matí la masia centenària des d'on Ametller Origen vol fer pedagogia del seu projecte, que inclou agricultura, ramaderia, transformació d'aliments i generació d'energia en el projecte que s'anuncia com a sostenible i circular. El ministre l'ha posat com a exemple del futur del sector agroalimentari.
Aquí, en aquest projecte, hi assignem 4,7 milions. Són la millor inversió que podem fer, perquè això ajuda, els PERTES sempre dic que ajuda en aquelles empreses que han decidit transformar-se, generar projectes d'una enorme ambició. Estar avui aquí vol dir el recolzament a una línia estratègica perquè necessitem justament una activitat agrícola de futur. I aquest és el millor exemple.
Un segell ambiental que el propietari del grup, Josep Ametller, ha volgut refermar, tot i les crítiques dels grups ecologistes que consideren que es farà malbé un terreny agrícola singular amb la construcció de naus, hivernacles, plantes de biogàs i plaques solars, entre d'altres construccions.
La manera de medir l'impacte és amb el seu cicle global, no? Des de com llaurem els camps, quines emissions generem quan llaurem els camps, com reclutem els productes i com els portem a la comunitat, a la població. Aquí tenim l'avantatge i la sort, per això també ho hem fet aquí, que tenim una zona metropolitana al costat, 5 milions d'habitants, que es podran beneficiar d'aquesta manera de produir. Ens comprometem a que tots els productes que surtin d'aquí sortiran amb mobilitat elèctrica, per tant, sense emissions. Tot això crec que ajudarà a que el Penedès també se situï com un exemple a seguir per altres demarcacions i altres zones.
Justament ara, al ple del 23 de juliol, l'Ajuntament de Gelida vol donar llum verda definitiva al projecte. El ministre Jordi Hereu ha aprofitat la visita per anunciar la segona convocatòria dels PERTE per un total de 100 milions d'euros que es vol que incloguin projectes més petits de petites i mitjanes empreses.
I a Lleida ha nascut la primera iniciativa per accelerar projectes empresarials específics al sector agroalimentari. Estela Bussoms.
L'acceleradora empresarial Emprèn Agro l'impulsa la patronal de les empreses de fruita Afrucat i el sector de la maquinària agrícola. La primera edició es farà de setembre a desembre i ja es poden presentar les propostes que vulguin optar a participar en un programa que vol donar eines i acompanyament a joves emprenedors d'un sector en què falta innovació i relleu. Sentim Enric Pedrós, del clúster de la maquinària, i Manel Simón, director d'Afrucat.
Ens fan falta emprenedors, ens fan falta empreses. Hi ha un relleu generacional que no s'està produint en molts casos i necessitem que el jovent aposti pel sector.
Volem crear el símil de lo que sigui en el futbol la masia del Barça, doncs la malsia del sector agro.
El programa Emprèn Agro compta amb el finançament del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i s'hi poden presentar projectes de tot Catalunya.
I la sequera passa a facturar les papallones. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha hagut un descens del nombre d'exemplars de prop del 33%, però les pluges de la primavera estan revertint aquesta tendència. Santa Coloma de Gramenet, Montse Poblet.
El parc de Can Zama, Santa Coloma, on ens trobem ara mateix, és un dels espais on l'Observatori Metropolità de Papallones fa els seus mostrejos. La sequera ha tingut un impacte important en aquests insectes i el nombre d'exemplars ha baixat en prop d'un 33%. Hi ha espècies que ho han patit més que d'altres, amb pèrdues d'entre un 50 i fins i tot un 90%. La salta verdisses del Solell, per exemple, pràcticament ha desaparegut dels parcs i les platges de l'àrea metropolitana. Abans se'n trobaven uns 250 exemplars cada any i en tot l'any passat només se'n van comptar 30. Pau Guzmán, coordinador de l'Observatori, ens explica el perquè del fenomen.
La sequera té un efecte directe sobre les papallones perquè fa que creixin menys plantes. I com que les papallones depenen de les plantes per dos motius principalment, que un és l'alimentació, perquè s'alimenten del nèctar de les flors, i l'altre és perquè les seves erugues s'alimenten de les fulles de les plantes. Per tant, si hi ha menys plantes, es poden alimentar menys, es poden reproduir menys.
La bona notícia és que les pluges d'aquesta primavera han capgirat la situació i la quantitat de papallones que hi ha ara a l'àrea metropolitana està per sobre de la mitjana dels 5 anys de projecte.
Gràcies, Montse. I dues produccions catalanes competiran per la Conxa d'Or del pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. Una és Los Destellos, de Pilar Palomero, la cineasta aragonesa que ha triomfat amb Les Niñas i La Maternal. Està basada en el relat Un corazón demasiado grande, de l'escriptora basca Eide Rodríguez, i la protagonitzen Pilar López Ayala i Antonio de la Torre. Ella interpreta una dona que accepta la tasca de cuidar del seu exmarit malalt, tot i que fa més de 10 anys que estan separats. L'altre títol català seleccionat és el documental Tardes de Soledad, que suposa el debut d'Albert Serra a la secció oficial de Sant Sebastià. El director de Banyoles aborda els estats mentals i espirituals dels toreros abans d'una corrida. A la secció oficial també competiran Soy Nevenka, Dicíar Ballaín, amb Mireia Oriol en el paper de Nevenka Fernández, la regidora de Ponferrada, que va denunciar per assetjament sexual l'alcalde del municipi, una decisió pionera a Espanya. I també El Llanto, de Pedro Martín Calero, amb Esther Expósito. I és que l'organització del certamen, que se celebrarà entre el 20 i el 28 de setembre, ha anunciat avui les produccions espanyoles que hi participaran. Fora de concurs es podran veure tres sèries molt esperades. Querer, de Lauda Ruiz Azúa, la directora de Cinco Lobitos, sobre una dona que es decideix a denunciar el seu marit per violació continuada després de 30 anys de matrimoni. Yo Adicto, protagonitzada per Oriol Pla. I Celeste, dirigida per Elena Trapé, on Carmen Machi és una inspectora de l'Agència Tributària encarregada de demostrar que una estrella de la música llatina ha defraudat Hisenda. I ara a punt.
Els esports.
Amb el Ricard Isidro fins a les dues. Ricard, bon dia.
Bon dia, Jordi. El Barça i el Girona tornen a entrenar-se avui, en el cas dels blaugranes, només amb una sessió de matí. Ahir va ser doble, com ho serà demà dissabte. A més, segueixen pendents que es faci oficial la incorporació de l'exjugador blaugrana Thiago Alcántara a l'staff tècnic de Hansi Flick. El Girona avui ja prendrà part de l'entrenament la nova incorporació. El migcampista neerlandès de 27 anys, Donny van de Beek, arriba procedent del Manchester United, però l'última temporada ha jugat cedit a l'Eintracht de Frankfurt, de firma fins al 2028.
Catalunya Informació.
La selecció masculina de futbol, de la seva banda, segueix preparant la final de l'Eurocopa de diumenge davant Anglaterra. Un dels jugadors més destacats de la competició està sent el terrassenc Dani Olmo, el jugador del Leipzig, que assegura que arriben en un molt bon moment.
Doncs sí, podria ser que sí. Jo personalment em sento molt, molt bé, molt preparat, a tope tant físicament com mentalment. Tenim una oportunitat davant nostra única i ho sabem, a un partit de la glòria, com es diu, i estem supermotivats perquè arribi ja.
Mentrestant, la selecció espanyola femenina juga a les 6 de la tarda contra la República Txeca, un partit de la fase de classificació per a l'Eurocopa de Suïssa del 2025. La selecció espanyola ja hi està matemàticament classificada i es prenen aquest partit com un preparatori per als Jocs de París. Ho explica una de les 7 catalanes de l'equip entrenada per Montse Tomé, la jugadora del City, Laia Aleixandri.
Con mucha ambición, al final creo que este partido nos puede preparar muy bien para todo lo que viene. Nos vamos a centrar en el rival, que es República Checa, que es bastante diferente a Japón, ¿no? Nuestro primer partido en las Olimpiadas, pero nos va a servir de mucho seguir trabajando y seguir, bueno, volver a la competición y eso va a ser muy positivo para el equipo.
A part d'Aleixandri, també hi ha les catalanes Ona Batlle, Jana Fernández, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí del Barça, Leila Wahabi, també del Manchester City, i Laia Codina de l'Arsenal. També hi ha les blaugranes Patrick Jarro, Cata Coll, Irene Paredes, Vicky López i Salma Parayuelo. A l'Espanyol han fitxat la migcampista Natàlia Montilla, que firma per una temporada amb 25 anys. Arriba del Betis, on ha jugat les últimes dues temporades.
Els esports. Catalunya Informació.
I és a punt de començar la tercera etapa del Tour de França amb 165 quilòmetres entre Agen i Pau, amb dos ports de quarta categoria i que és ideal per als sprinters. Tadej Pogacar sortirà un dia més amb el maillot groc de líder. Manté el minut i 6 segons sobre Remco Evenepoel i el minut 14 segons sobre Jonas Vingegaard a la classificació. Però no prendrà la sortida un dels favorits, Primoz Roglic, l'eslové, va caure ahir i això li va fer perdre 2 minuts i mig i avui ha passat noves proves mèdiques i han pres la decisió d'abandonar la ronda francesa quan anava 6è a la classificació a 4 minuts i 42 segons del líder. Ahir, triomf per a l'eritreu Biniam Girmay, que ha sumat el seu tercer triomf en aquesta edició.
Catalunya Informació.
El torneig de tennis de Wimbledon avui es disputen les semifinals masculines. A 2:15 ha de començar l'eliminatòria entre Daniil Medvedev i Carlos Alcaraz. Quan finalitzi aquest partit començarà Lorenzo Musetti i Novak Djokovic. Ahir va quedar definida la final femenina. La jugaran demà Jasmin Paolini i Bárbara Krejcikova, que van superar Donna Bekic i Elena Rybakina respectivament. I aquest matí han presentat la tercera edició de la Golden Cup d'hoquei patins. Sergi Martínez, bon dia.
Un torneig internacional d'hoquei patins reconegut per la World Skate, entitat mundial d'esports sobre patins, i que reuneix les millors seleccions del món tant en categoria masculina com en femenina. Així en parlava Gemma Soler, jugadora de la selecció de Catalunya.
I al final és un orgull anar amb la selecció, que crec que és una gran selecció la que s'ha format aquest any. Catalunya té dels millors esportistes del món i així ho demostrem cada competició que anem. És l'actual campió del món, que això sempre fa patxoca, i és un repte com a equip que tenim per poder superar-lo i, per què no, guanyar la Golden Cup.
També s'ha presentat la quarta setmana catalana de l'esport 2024, que començarà el 29 d'agost amb la Golden Cup d'hoquei patins i s'estendrà fins al 10 d'octubre amb l'execució de diverses disciplines esportives.
Catalunya Informació.